Senyores i senyors, nens i nenes, estigueu ben atents, que ara comença...
L'Hora del Trio!
Bona tarda a tothom i benvinguts a l'Hora de l'Utrillo, programa número 21, un programa enregistrat des dels estudis de Ràdio Miquel Utrillo i a més gràcies a Ràdio Maricel.
Som la Jana i la Júlia i serem les encarregades de conduir el programa d'avui, l'últim d'aquest curs.
Aquesta setmana els emprenedors de l'Escola Pia i de la nostra escola ens han visitat per explicar-nos com va anar la venda de la seva cooperativa.
És fantàstic, els escoltem?
Tona dels emprenedors.
Avui entrevistem els emprenedors de l'Escola Pia.
Tenim els representants de les dues cooperatives de cinquè.
Bon dia, com us dieu?
Bon dia, nosaltres ens diem Alejandro.
I Elma.
I nosaltres, Diego.
Marc.
Alfonso.
I Meritxell.
I Pol.
I Adrià.
I de quines cooperatives sou?
Nosaltres som de la cooperativa Copecracs.
I nosaltres de la cooperativa Copemole.
Com us heu organitzat?
Ens hem organitzat en diferents grups, com nosaltres som el grup de comunicació.
També tenim grups de màrqueting, de disseny i altres grups.
I nosaltres també tenim l'equip directiu i els mateixos grups que l'altra cooperativa.
Quins productes vau elaborar?
Pues, bosses pel mòbil, per la platja...
També jocs del 3 en ratlla, marcs de fotos,
etc.
I nosaltres, Angry Birds, ampolles amb sal pintada, ampolles pintades amb vintage,
capses de palets per poder ficar el que vulguis,
picaportes i també, bueno, moltes més coses.
Com va anar la venda?
A nosaltres ens va bastant bé, vam vendre-ho tot.
I vam guanyar molts diners.
Nosaltres no vam vendre tot, però ens va anar bastant bé i ara a l'escola estem fent la liquidació dels productes.
Què farem amb els diners que vau aconseguir?
pues farem com una minifesta i entre les dues cooperatives, o ajuntarem tots els diners i farem una festa entre les dues cooperatives.
També un 15% els donarem a la investigació del càncer infantil de Sant Joan de Déu.
I nosaltres el 18% li donarem a la investigació del PKU.
Després de tot el procés, què heu après?
Hem après a respectar-nos i hem fet bastants productes.
També hem après com funciona una cooperativa.
Hem après a més a treballar en grup
i a fer productes, a treballar entre tots i ajudar-nos.
Què és el que més us ha agradat del projecte i el que menys?
A mi el que més m'ha agradat ha sigut elaborar els productes.
A mi el que més m'ha agradat ha estat triar els grups.
Val, a mi també m'ha agradat molt pues, que tothom comprés i també ens ha agradat molt que tots els productes es venguessin.
A mi també m'ha agradat quan encara no havíem venut tot i vam fer com un venda pel preguntant a la gent del passeig i on estaven les parades.
A mi m'ha agradat embutar un logotip, el nom i els diferents grups de treball on aniríem els membres a treballar.
A mi m'ha agradat molt fer la venda de productes.
A mi el que menys m'ha agradat ha sigut quan hem tingut que fer-ho de les Marí, una de les tres en raia, que ha tardat molt i ens ha costat molt el treball.
A mi el que menys m'ha agradat ha estat quan vam enganxar els ulls de les Marietes.
A mi el que no em va agradar va ser que, per exemple, per pintar les Marietes es tenia de fer moltes capes.
A mi no em va agradar que quan fèiem les caixes de palets se'ns torcien els palets. A mi no em va agradar que hi havia gent que quan li deies si volia comprar passava de tu i se n'anava corrents.
Doncs moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies.
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 Adéu.
L'hora de l'Utrillo.
Avui entrevistem els emprenedors de la nostra escola. Tenim els representants de la cooperativa de cinquè.
Bon dia, com us dieu?
Jo em dic Berta i el meu company és en
Joel.
I com es diu la vostra cooperativa?
Ens diem Utrillo i 9 i 3D, però de vegades també ens diem UI 3D perquè és el nom més curt.
Com us heu organitzat?
Ens hem organitzat en diversos...
Amb l'equip directiu i quatre comissions, que són publicitat, economia material, disseny de producció i publicitat.
Quins productes veu elaborar?
Moneders, estots,
souvenirs de Sitges fets amb la impressora 3D,
bosses...
Com va anar la venda?
Va anar molt bé, quasi vam vendre tot i bueno, ens vam quedar molt satisfets a l'hora de guanyar els diners.
Què fareu amb els diners que vau aconseguir?
Muntarem un sopar i anirem al pícnic.
Després de tot, el procés, què heu après?
Hem après sobretot a treballar en equip, a saber distribuir-nos bé a l'hora de fer qualsevol feina i hem après moltes coses, a fer productes amb una impressora 3D, productes manuals i bueno, ens hem passat molt bé.
Què és el que més us agrada del projecte i el que menys?
El que més, fer la venda de productes. I el que menys no se m'ocorre res.
A mi el que més m'ha agradat ha sigut que tots hem treballat en equip i cadascú pues, deia el que li semblava i al final tots arribem a un acord. I el que menys, doncs, no sé, potser posar-li els preus als productes o alguna cosa així.
Doncs moltes gràcies i fins la propera.
Adeu.
Adeu.
Moltíssimes gràcies, ha estat molt interessant tot el treball que estan fent. Espero que l'any que ve tinguem tant èxit com ells.
I tant! En el programa d'avui, els alumnes de segon ens llegiran una poesia del mes de maig que es diu Bons somnis.
La poesia del mes.
els somnis. Em sembla que quan somio soc més feliç que despert.
M'imagino coses noves millors que les que conec.
Veig carrers que no s'assemblen a ningú dels meus amics.
Però parlo i ells em parlen amb to de companys antics.
A vegades m'inquieto si sorgeixen qüestions.
Que sense solta ni volta porten un cau de raons.
I la nit em fa pessuga per l'angoixa que he patit.
Aleshores veig la glòria quan em desperto en el llit.
Per algun moment enyoro les coses que he somiat.
Quina dolça fantasia i quin goig me n'ha quedat.
La veritat és que m'ha agradat força. Ara us deixem amb els alumnes de sisè que ens cuinaran una recepta en anglès, la pizza de porro. Us deixem amb l'Oleguer, Guillem, Dauer i Tomàs.
Quina gana! Anem a la cuina.
Tot seguit una recepta per llepar-se els dits.
Now we are going to introduce a yummy recipe in English.
It's a mini cake with a melted inside. When you cut the cake, the melted chocolate will fall to the plate. It's a delicious.
Ingredients: 300 grams of butter,
380 grams of chocolate,
150 grams of sugar, 130 grams of flour,
7 eggs, 1 egg yolk. Directions:
preheat oven at 225 degrees.
Grease individual molds with butter.
Melt chocolate in microwave. Mix ingredients: flour, sugar, butter, eggs, and melted chocolate. Bring all together with a whisk.
Fill in all 12 individual molds. It should weigh about 110 grams.
Put inside oven about 6 minutes until the top is just done. Be careful not to overcook.
Take out of oven and put in a plate and mold.
Serve with white cream or ice cream.
Enjoy your meal!
Todo é verão, o amor se faz no barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo de esmaio sol. Um beijo, barco e luz, dias tão azuis. Volta do mar, desmaio sol, e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar.
Quines ganes de dinar, i que bé que parlen els de sisè. Crec que avui mateix convidaré els meus amics i farem aquesta recepta.
Va, que el temps ens tira a sobre. Ara toca escoltar les recomanacions de llibres que la Marta ens ha preparat.
Doncs endavant amb la secció de...
Ens agrada molt llegir.
Marta, quins llibres ens recomanes?
Hola, doncs avui us recomanaré dos llibres. El primer té un títol molt llarg. Mireu, es titula 111 activitats contra l'avorriment, treballs manuals, receptes, experiments, curiositats i altres idees per als dies sense escola. Doncs amb aquest títol s'ha tot dit. És un llibre que estableix de manualitats, de coses per fer en els dies sense escola, en caps de setmana o una estona que està lliure. El llibre està dividit per períodes de l'any, les vacances de Nadal, Carnestoltes, la setmana de Pasqua, les vacances d'estiu i Halloween i Tots Sants. I de cada un d'aquests períodes tenim un munt de propostes per fer sols, amb amics, amb els pares, ara que s'acosta l'estiu, per exemple, tenim la recepta de la coca de Sant Joan, uns batuts boníssims, unes manualitats per fer àlbums en les fotes d'estiu, moltes i moltes idees per passar una bona estona. I el segon és un llibre molt i molt especial. Es titula La casa dels ratolins i l'ha escrit, l'ha dibuixat, l'ha fet la Karina Schapman. A la Karina li agrada molt, en les seves estones lliures, també fer manualitats i durant molts anys ha fet una casa amb cartrons, amb detallets, amb coses que anava trobant per casa, xapetes d'ampolla, taps, roba... I ha fet una casa per uns ratolins preciosa, amb un munt d'habitacions. Doncs aquest llibre ens explica la història dels habitants d'aquesta casa. Són dos ratolins, la Júlia i el Sam, molt amics, i en aquesta casa viurà mil i mil aventures. I el que és molt divertit és anar mirant totes les fotografies d'aquest llibre on veiem la casa per dins, amb mil detalls per fixar-nos en tot el que hi ha, coses menudetes, menudetes, molt petites. I tota una història plena d'aventures.
Moltes gràcies, Marta. Com sempre, les teves recomanacions han estat molt interessants.
Sense perdre temps, us deixem amb el conte que ens han preparat els alumnes de quart, amb efectes especials. És el conte dels tres porquets.
Hi havia una vegada
els tres porquets.
Hi havia una vegada tres germans porquets que vivien en una granja. Com que eren molt inquiets, es passaven les hores somiant truites i preguntant-se quan serien capaços d'abandonar la granja. I de passada, prendre de vista el gall que els despertava cada matí. Un bon dia van armar-se de valor i van decidir anar a l'aventura. Així doncs, nerviosos com un flam, per fi van saltar la tanca de la granja i es van disposar a veure el món. Després de caminar i caminar i de visitar les ciutats més importants del món, els tres porquets van arribar a les afores del poble més maco que havien vist mai.
Oh, que bonic!
Sense pensar-s'ho dues vegades, van decidir quedar-se a viure allà.
Ara només necessitem una casa. Tinc una idea. Podem comprar mans i fer-nos una casa per viure plegats.
Però als seus germans no els va agradar gaire la idea.
No en tinc ganes. Els maons pesen massa. Jo agafaré canyes i palla i em faré una casa.
Jo tampoc no vull treballar. Jo recolliré branques i faré una casa de fusta.
Després de discutir una estona, van pensar que seria millor que cadascú construís la seva pròpia casa. El més petit dels tres va agafar palla d'un paller i en un moment va enllestir una petita caseta de palla. El mitjà va anar per feina i va agafar unes quantes branques i en un tres i no res ja tenia la seva caseta acabada. En canvi, el més gran va posar-se a treballar de valent, no parava de portar totxos amunt i avall i de mica van aixecant una casa molt sòlida en un sostre resistent capaç d'aguantar pluja i neu. Suava la cansalada, però no va parar de treballar mentre els seus germans jugaven a la pilota.
Ja veureu el que farà el llop amb les vostres cases.
Quan es va fer fosc, ja tenia la casa acabada. Dalt del cel, la lluna brillava com un tros de meló. Quan els tres porquets apagaven les llums per anar a dormir, de cop un udol terrible va trencar el silenci.
Au! Era el llop, ferotge, que cridava d'aquesta manera quan tenia l'estómac buit.
Fa olor a carn fresca.
Quan va veure la casa del paia, el llop es va posar a riure.
Ha, 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 bufaré i bufaré i la casa tiraré.
El llop va agafar aire i va bufar i la casa es va esfumar. El porquet era dins de... va córrer cap a la casa que hi havia més a la vora. Llavors el llop es va acostar a la caseta de fusta.
Ja, 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 bufaré i bufaré i la casa tombaré.
Va tornar a agafar aire i va bufar fins que la casa de fusta va sortir volant. I els dos espantats porquets van córrer a refugiar-se a la casa del germà gran. El llop no va rendir-se i va arribar fins a la tercera casa.
Ja, 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 bufaré, bufaré i la casa tiraré.
El llop va bufar amb totes les seves forces, però la casa no es va moure, ni una mica. Ho va intentar per segona vegada. Va bufar tan fort que va deixar els arbres pelats i va fer desaparèixer la lluna, però la casa no va ni tremolar. El llop estava molt empipat, se li resistia el sopar, així que va pensar que no li quedava cap altre remei que entrar dins a la casa. I millor manera que deixar-se caure per la ximeneia com si fos el Pare Noel. Els tres porquets eren dins morts de por, però el més gran va adivinar les intencions del llop i ràpidament va encendre la llar de foc. Al cap d'un moment el llop va caure a les flames i es va cremar el cul. El crit que va fer va ser tan fort que fins i tot va despertar el lleó que estava dormint a l'Àfrica i amb la cua fumejant va sortir disparat per la ximeneia i cap dels tres porquets el va tornar a veure mai més.
L'hora del Utrillo!
Un cop acabat el conte us deixem amb l'entrevista que han preparat els nostres companys de quart a la Núria Amigó, presidenta de la Comissió de Corpus.
Hola, bona tarda a tothom. Estem a l'estudi de Ràdio Miquel Utrillo i avui tenim amb nosaltres a la Núria Amigó. La Núria és la presidenta de l'Associació del Corpus de Sitges i ens explicarà alguna coseta sobre aquesta festivitat. Bon dia, Núria, com estàs?
Molt bon dia, molt bé i molt contenta de que hagueu pensat en algú de la festa del Corpus per venir a parlar amb vosaltres i participar en aquest programa que feu periòdicament.
Com has arribat a ser la presidenta de l'Associació del Corpus?
Doncs jo sóc la presidenta de la Comissió de Corpus. La Comissió de Corpus és un grup de gent que l'Ajuntament tria perquè organitzi la festa de Corpus. I generalment estan uns 4 anys. Després tornen a triar amb un altre grup de gent i així successivament. I això passa des de l'any 2010. Com? Doncs perquè el regidor de Festes i Tradicions fa el 2013 m'ho va proposar. Em va dir si volia ser-ho i jo vaig estar molt contenta i vaig dir que sí i aleshores vaig triar un grup de gent que m'acompanyés i formés part d'aquesta comissió.
Quants anys portes com a presidenta del Corpus?
Aquest any és el quart any que estic com a presidenta del Corpus. Com he dit abans, vaig començar el 2013 i aquest és el quart any.
Quines funcions concretes fas com a presidenta de l'Associació del Corpus?
Doncs coordino el grup de persones que formen part de la comissió. Represento la festa del Corpus quan hi ha una activitat, per exemple, un acte, per exemple, el dia del pregó, doncs faig el discurs, em cuido de totes les coses que estan al voltant del Corpus, sempre en coordinació amb el personal tècnic de l'Ajuntament i amb tots els companys que formen part de la comissió.
Quin és el procediment o passos per fer les catifes del Corpus?
Les catifes de Corpus, bueno, el procediment com és? En principi hi ha un grup de persones d'un carrer que decideixen fer la catifa davant de casa seva. Aleshores, aquestes persones es posen en contacte amb l'Ajuntament, amb la comissió de Corpus de l'Ajuntament, amb la persona que porta el tema de les catifes, perquè dins la comissió cada una de les persones que formem part ens ocupem d'alguna cosa i hi ha un membre de la comissió que se n'ocupa específicament de les catifes, que és l'Eduard. Aleshores, aquestes persones del carrer doncs pensen un dibuix per fer i pensen també la flor que necessiten. I quan arriba el moment, que és al voltant de, bueno, al voltant del mes de març o abril, es reuneixen amb la persona que coordina la festa, les catifes de Corpus, i diuen quin dibuix tenen i quins colors de flor necessiten. Llavors, la comissió, la persona que encarrega tota la flor de totes les persones, que arriba el dissabte de Corpus al matí, i aleshores aquesta flor es reparteix, segons s'ha demanat, a tots els carrers, a les persones que fan els carrers.
Quant temps es triga i quants quilos de pètals utilitzeu?
De pètals?
Sí.
Puc dir que l'any passat, per exemple, es van utilitzar 300.000 clavells. Pètals és molt difícil perquè, bueno, molt difícil de comptar.
D'on aconseguiu tantes flors?
Les flors es compren. S'encarreguen la majoria d'elles. Els clavells, la pallofa, que és una coseta marroneta que es posa també a les catifes. Tot això es compra amb unes jardineries molt grans que s'encarrega i la porten el dia de Corpus. I després, si alguna catifa d'algun carrer vol posar alguna flor extra, doncs això ho compren els propis, els que fan al carrer, les persones que formen part d'aquella catifa d'aquest carrer.
Què feu amb totes les flors un cop acabat el Corpus?
Bueno, com sabeu, les catifes de Corpus es fan perquè la processó passi per damunt, perquè el Santíssim, que porta la processó, que va a la processó, portat pel rector, passi per damunt de les catifes. Aleshores, quan acaba de passar la processó i ha passat la gent que va a la processó, els gegants, la moixiganga, els grallers, doncs queda pràcticament feta pols, no? Llavors es recullen i es llencen.
Quantes catifes feu en total?
En total, unes... Bueno, al llarg de la història del Corpus, això ha canviat molt, perquè molt, molt antigament es feien molts carrers. La processó era molt llarga, molt llarga. Actualment es fan una trentena de catifes, 34 o 35 catifes.
Ens podries dir una catifa, quina catifa anirà davant de l'Ajuntament aquest any?
Sí, crec que la fa l'Escola Agnès de Sitges, la catifa aquest any. Cada any canvia, la que va davant de l'Ajuntament no és sempre, perquè, bueno, com sabeu, hi ha molts carrers que no es feia catifa, llavors les escoles, nens de les escoles del poble, fan catifes, fan trossos de carrer que no hi havia gent que fes la catifa, no? I la catifa que hi ha davant de l'Ajuntament es canvia cada any i aquest any toca l'Agnès de Sitges.
Un cop acabada tota la feina i veus que tot ha sortit bé, com et sents?
Contenta, descansada. Pensar que tot ha sortit bé, bueno, sempre passa alguna coseta que t'agradaria que fos millor, però bueno, sents un descans i bueno, contenta, no?
I per acabar, ens podries dir un llibre, una pel·lícula i la teva cançó preferida?
Doncs, mira, un llibre... Jo, la meva professió és bibliotecària. I aleshores, al llarg de la meva vida, jo he tractat molt amb llibres. Vull dir, hi ha molts llibres que m'agraden. I també, al llarg de la meva vida, he anat canviant els gustos de lo que m'agradava i no m'agradava. Quan era més jove, quan era una nena, diguem-ne, m'agradaven molt els llibres de Juli Verne. Aquests eren els meus preferits. I després, amb el temps, com us ho dic, el fet d'estar sempre en contacte amb llibres i anar-los mirant i cuidar-los, doncs ha fet que m'agradessin altre tipus de llibres, no? Novel·les policiaques... No puc dir un llibre en concret. M'agraden molts. M'han agradat molts. No tinc un llibre preferit.
Una pel·lícula?
Ah, una pel·lícula. A veure, a la pel·lícula m'ha passat una mica el mateix que amb els llibres. El que passa que recordo una de les últimes pel·lícules que vaig veure aquí al Cineclub. Va ser una pel·lícula que es deia Dulces Sueños, que era d'un director italià, i em va agradar moltíssim, moltíssim. Vaig sortir, bueno, vaig estar tota l'estona pendent de la pel·lícula i la recordo amb molta emoció.
Una cançó?
Una cançó. Les cançons que m'han agradat sempre molt són les cançons dels Beatles, que són les cançons que escoltava quan també sempre. Però bueno, us puc dir que m'agrada moltíssim ara doncs una cançó que és atemporal, que és una cançó que es diu L'Àliga Negra, que la canta Maria del Mar Bonet. Aquesta cançó m'agrada molt.
Fins aquí l'entrevista d'avui. Esperem que hagis estat molt a gust amb nosaltres, que tinguis un molt bon corpus i que surti tot genial. Moltes gràcies per venir. Ha estat tot un plaer tenir-te aquí. Esperem que hagi agradat. I ara us deixem amb la cançó.
S'omple de llum i un ocell negre surt sense venir d'enlloc. Lentament les ales bategant, lentament ell anava girant. Prop de mi el petac s'acabà i com caigut del cel l'ocell es va aturar. Els ulls eren de color rubí i les plomes de color de nit, i el seu front mil raigs de tot suau. i un ocell negre surt sense venir d'enlloc. Lentament les ales petegant, lentament ella anava girant. Prop de mi el batec s'ha acabat i com caigut del cel l'ocell es va aturar.
En aquest programa, els alumnes de tercer també ens informaran sobre quines són les activitats que realitzaran els diferents cursos, per tal que ens anem preparant.
Tot seguit, un recull de les activitats sortides i excursions del mes de juny.
El dia 6 de juny, activitat de golf pels alumnes de 5è.
El dia 9 i 16 de juny, activitat de handball pels alumnes de 5è al pavelló.
Els dies 9 i 16 de juny, xutbol pels alumnes de 6è al pavelló. El dia 16 de juny, taller pels alumnes de primer, amb pesques les deixalles i fent paper.
Finalment, els dies 20 i 21, festa de final de curs per tots els alumnes de l'escola.
Què us ha semblat? Quantes activitats es queden encara per fer i això que queda poc per acabar el curs?
Tens raó, igual que el mes passat. Els alumnes de 5è ens explicaran notícies curioses que ens deixaran molt sorpresos.
La notícia curiosa.
Hola, bona tarda. Ens tornem a trobar aquí, una altra vegada a la mateixa hora, al mateix programa. I avui, jo clar, amb els mateixos alumnes, els companys i companyes de 5è, tornaré explicant una mica les notícies friquis que hem tornat trobant per la premsa, que més aviat a vegades sembla comèdia, però no, és la vida real. Notícies que es troben als diaris, a internet, als diaris digitals, diaris impresos d'arreu del món. Avui tenim unes quantes mostres, algunes en català, algunes en castellà, una en anglès. Així tenim per tots els gustos i per tots els colors. Comencem? Comencem amb el Zoer, que té una notícia bastant curiosa. Som-hi!
Nació el bebé más grande del mundo. En Alemania nació el bebé más pesado, pesando 6,11 kilogramos y nació por parto natural. Jaslen es una niña que nació un viernes en Leipzig, Alemania, pesando 6,11 kilogramos y midiendo 57,7 centímetros de longitud. Jaslen es considerada hasta los días de hoy el bebé más grande del mundo, aunque los bebés de estas dimensiones generalmente nacen por cesar. Jaslen nació naturalmente.
Déu-n'hi-do, pobra mare, 6 quilos de nen. És molt això, eh, Zoer, ho saps o no, que és molt?
Sí.
Et recordes com es pesa tu? No ho recordem. No. Penseu que hi ha bebès que pesen... És molt normal que neixin bebès que pesen menys de 3 quilos. Imagineu-vos, eh? És com treure'n dos de cop, eh? És molt bèstia. Molt bé, continuem doncs amb el Pol, que té una notícia també ben curiosa. Aquesta em sembla que és de l'altra punta del món, eh? On passa aquesta notícia, Pol?
Austràlia.
Doncs vinga, som-hi.
Una australiana es troba una serp tigre al seu arbre de Nadal. Diumenge, dia 18 de desembre al matí, una dona de Melbourne, d'Austràlia, es va emportar una bona sorpresa al descobrir enrotllada al seu arbre de Nadal, com si fos una garlanda, una serp tigre. Charlie, que així es diu la dona, va mantenir la calma. Es va preparar una tassa de te i va esperar l'arribada d'un professional que li tragués l'intrus del seu arbre. Aquest és un dels casos més estranys que m'ha trobat, ha explicat el caçador de serps, Barry Goldsmith, que va respondre a la trucada de la veïna. Aquestes serps són mortals si se les molesta, afirma. Segons l'especialista, l'exemplar deuria entrar per una porta oberta. Són molt bones escaladores. Segons Goldsmith, que dirigeix un centre d'aquests animals a Victòria, la dona va fer el correcte al fer-li una foto a l'exemplar i després va tancar l'habitació mentre esperava l'arribada del professional. Quan el temps millora, les serps es tornen més actives, però la gent no les ha de matar. És perillós, il·legal i cruel, ha matisat.
Mare meva, mare meva, jo em trobo això a l'arbre de Nadal i surto disparat per la porta. La senyora a sobre es dedica a fer una tassa de te mentre espera a l'especialista. Com ho veus això?
Pues jo crec que s'hauria d'haver esperat amb un cafè amb nata o alguna
cosa. Com és entretingut, conté, no? Molt bé. L'últim programa vam parlar d'hamburgueses, hamburgueses de mosca, no sé si ho recordeu. Avui continuem parlant d'hamburgueses. Seran més estranyes que les mosques, Alba?
Bueno, més o menys.
Sí? L'Alba ens ho explicarà en anglès, eh? Notícia freak d'aquesta setmana.
Speaking about hamburgers, one man dressed up his turtle as a burger. Animals cannot fly on planes, and he tried to hide his turtle to go with it to Australia. The turtle had a lettuce, tomato and cheese. Yummy!
Uf, pobra tortuga. Se la va menjar o no?
No ho sé.
Bueno, jo crec que suposo que la va dir que disfressar, no?
Yes.
Si s'estima la seva tortuga, més val que no se la mengi. Ara, decorada, bueno, una disfressa d'hamburguesa, original. Original. Continuem, em sembla, el continent australià, no? Continent pel continent, per Oceania. Sí, Sofia? Tenim també una notícia. D'on és aquesta notícia?
De Nova Zelanda.
De Nova Zelanda, doncs sí. Oceania. Portem, mira, quina coincidència. Aquestes quatre notícies que estem explicant, totes passen a la zona oriental, del planeta. Som-hi, Sofia.
El monstre Muriwai, una massa negra que va encallar a la platja de Muriwai, 25 milles al nord-oest d'Auckland, Nova Zelanda, ha pres el món per sorpresa des del seu descobriment fa un mes. Melissa Doubleday, que ho va descobrir mentre conduïa, inicialment va suposar que podria ser una carcassa de balena. No obstant això, quan va compartir imatges de les petxines blanques, els mitjans socials a tot el món van començar a especular sobre si era un monstre marí, un arbre de Nadal de la platja o fins i tot una càpsula del temps de viatge extraterrestre. Però resulta que el monstre Muriwai no és ni tan sols cap bèstia fantàstica, treta d'un llibre de Harry Potter. Segons els experts de Nova Zelanda, Ciències del Mar Societat, no és més que un tros gran de fusta envaïda per una espècie de percebes anomenada Lepas anatifera.
Mare meva, està fatal, no?
Sí.
O sigui, arriba un tros de fusta i es pensa ja que és el monstre del lago Ness, eh? A la gent ens encanta trobar monstres i històries d'aquestes.
Sí.
Bueno, doncs fins aquí arriba el programa, a la nostra secció. Esperem veure's al proper programa. Bona tarda a tothom.
I adéu.
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 Notícia curiosa.
M'ha passat volant el programa, però per avui ja m'ha acabat. Així doncs ens tornem a trobar l'any que ve. Tot l'equip del programa us desitgem molt bones vacances, amb més seccions i més sorpreses.
Us deixem amb la cançó del mes, que aquest cop l'ha escollit el Víctor.
I per acabar aquest programa, escoltarem la cançó de Little Boxes del grup Walk of the Earth.
Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made of ticky-tacky and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, where they are put in boxes, and they come out all the same.
Boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same.
There's a pink one and a